Li estan aplicant la clàusula terra en la seva hipoteca?
El banc li ha fet renunciar a quantitats pagades de més?
Han venut el seu crèdit a un fons buitre?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució en Defuses Fin. Crida'ns al 964-84-69-81 o visite el web www.defusersfin.com.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal. La Teua Radio, Radio Villarreal.
Y nosotros nos encargamos de...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Futbol a Radio Villarreal. Divendres, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Villarreal a la vez. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Alovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Caixa Rural Villarreal, Canem, Canos Impresors, Clínica Dental Llopis Díaz, Construcciones Plamel, Cristalería Broc, Dasuel Auto, De Fuserfin, Doctora Encarna Sorribes Tratamientos Capilares, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Khaki Moda Joven, Marc Salomé, Marzá, Malcor Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Ocasión Plus, Óptica Villarreal, Pizzería Luciola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Sisenred, Talleres Agripesa, Tecno Villarreal y Tot Descans. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Futbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. Did I ever tell you, you make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah.
Bon dia, què tal estem? 12:03 minuts, comencem, protagonistes. Aquest programa en el que sempre li donem veu a persones de tot tipus, més conegudes, persones de tots els àmbits, desconeguts. Jo crec que intentem donar-li veu a través d'aquests micròfons de Ràdio Villarreal a tots aquells ciutadans i ciutadanes que tinguen algo que contar-nos. Sheila Gil, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, això és el que tindrem avui. Avui tindrem dues horetes carregades d'actualitat. Ja hem començat fort, perquè hem començat aquest matí amb un plenari extraordinari en el que s'ha aprovat la pujada de l'IBI.
Home, poca discussió jo crec que podia haver amb una majoria, però és el que hi
ha. Bueno, sí que ha hagut discussió, sí.
Home, sí, però a l'hora de la
rondes,
estava,
de discussió.
Però el peix estava venut, ja podien dir missa i replicar que no res.
Però bé, la qüestió és que el plenari continua en marxa. Bueno, jo crec que s'ha acabat ara mateixa, per el que estic veient. Però un plenari en el que el més destacat era això, aquest augment de l'IBI, i que nosaltres doncs intentarem ampliar o a la una del migdia avui o demà mateixa, que segur que els partits polítics ixen a fer el seu propi anàlisi.
Sí, doncs faran les reaccions, tot i que així ja els vam escoltar. parlarem o escoltarem parlar d'això, però també avui molta política. Continuem amb aquestes entrevistes a caps de llista al Congrés per la Província de Castellà.
Tenint en compte que queda tan poquet per a les eleccions nacionals.
Així és, el 10 de novembre. Estem ja un parell o tres de setmanetes vista, doncs avui ens acompanyaran Sandra Julià de Ciutadans i també des de Més Compromís, Marta Sorlí. Amb una estarem amb Sandra a primera hora per motius d'agenda de ser una estoneta i amb Marta a partir de la una i quart, però també més convidats en clau política.
Doncs sí, ens acompanyarà la diputada i portaveu de Ciudadanos, a més també regidora de Ciudadanos a Benicàssim, Cristina Fernández, que com sempre ens farà una anàlisi i repassarem tots aquests temes que són actualitat a la seva localitat i evidentment també a Diputació.
I també com cada setmana viatgem, bueno, avui viatja realment no perquè l'hem pillat per ací, a Maria Dolores Parra, directora general d'internacionalització de la Generalitat. No l'hem pillat de viatge per un dia perquè ahir estava a París, avui ja està per ací. Ens ha parlat de què ha fet a París, bueno, sí, ella i la delegació valenciana. Ha analitzat aquestes dades de les exportacions dels primers 8 mesos de l'any. També ha parlat d'una expedició que hi ha aquesta setmana a Alemanya respecte al sector ceràmic i també d'un premi que l'han donat a un projecte que ha impulsat l'IBACE gràcies també a una proposta d'una becària, un premi que han anat a replegar a Finlàndia, a Helsinki.
Doncs això en la recta final del programa Protagonistes, però a banda de parlar de política, hem de parlar d'altres assumptes.
Així és, avui tenim temps per a un, perquè a més una conversa una miqueta extensa, una nova ponència de conferències blanques, a més, és que va bé que siga avui, perquè ara comentarem, avui Twitter està copat de la que és la notícia del dia
i tant,
que donarà
Franco.
Franco. Doncs bé, parlem, o el motiu de la conferència d'avui és el paper de l'Església en la transició. Òbviament també continua molt vinculat el paper de l'Església en el franquisme, no?, amb el que està succeint avui. Així que és Josep Sanahuja, ell és teòleg, professor, historiador, que ens donarà el seu punt de vista. Crític també amb part de l'Església que diu inclús no ha assumit que la transició ha arribat i el moment en el que estem. Però bé, ho escoltarem.
Escoltarem aquesta entrevista, així com també a la una del migdia farem aquest repàs per l'actualitat informativa. A més de tot això, de parlar de l'oratge. Continuem amb fresqueta, però a la vegada amb cels assolellats.
Així és. De fet, així, els estudis que tenim a Fundació Caixa Rural dona el sol, i jo tinc l'orella més calenta a l'esquerra perquè veu...
Bueno, tenim unes vistes que mai ens cansem, perquè tenim aquest mercat del dijous, que és una meravella i que està sempre ple de gent que li agrada comprar i apostar per la fruita i la verdura de temporada i de la terra.
Així és, tot i que molta gent ve a primera hora per a que no es quede sense allò que
vol. Sí.
Però bé, continua ben gent, donem fe que ho estem ben. I bé, el temps, que no ho hem dit, us hem ficat a xerrar de les vistes. Avui termòmetres una miqueta més frescos que els d'ahir, 10 de mínima, 21 de màxima. Sol tota la jornada, no n'hi ha opció de pluja, i demà i el cap de setmana, doncs més o menys igual. Diumenge algun núvol pot aparèixer, però estabilitat.
Doncs estabilitat pel que fa a les temperatures. A veure, perquè no està tan estable Twitter amb aquest tema de l'exhumació de Franco. A veure què podem contar-vos.
És tendència a Twitter...
Evidentment, la vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo, confirmava que ja estava tot llest fa 3 hores per a l'exhumació de Francisco Franco. Evidentment, n'hi ha molts comentaris al respecte, perquè, bueno, n'hi ha 500 professionals de 150 mitjans de comunicació que estan presents en l'exhumació. Què te pareix?
Doncs és normal, no?
Que és un tema que és històric.
Sí, sí. Doncs sí, la veritat és que sí, i ara comentarem perquè algun altre temeta s'ha colat en el rànquing, però és que tot està relacionat en l'exhumació. Exhumación Franco, unboxing Franco, que és com traure-lo de la caixa. Valle, Franco sale en el programa de Ana Rosa. Especial exhumación en Radio Televisión Española, Francisco Franco. Paquito,
dice que prácticamente.
Dictador, por memoria reparación, memoria histórica... Hoy se sale, claro, también fan coñes, es que n'hi ha molts memes. Sí. Franco a la fosa de las Marianas, pero mira, yo me voy a quedar en el que no es Franco. Día de las biblioteques. Es l'únic que me apareix aixina a priori, que no està relacionat amb això. El lema d'enguany, aptes per a tots els públics. Així que també... Doncs es parla
bé, a mi m'apareixen més coses.
Ai, a veure, contam. És que a
per exemple, Partit Popular penjava avui Espanya coneix la pitjor dada de l'atur des de 2012. Però el Partit Socialista es preocupa més per la propaganda que pels problemes. Pareix ser que d'això també s'està parlant, de la dada de l'atur, que pareix ser que doncs, és prou complicada i que n'hi ha que estar alerta perquè diuen que no s'està fent prou de cas. Però bé, la majoria dels temes són el que tu comentes, no? S'està parlant de Franco i poco más. O sigui que quasi que ens quedarem amb això, no?
Doncs sí, moment de fer una xicoteta pausa perquè avui tenim el problema.
El programa completet.
Tenim un problema complet.
Doncs anem allà, una pausa i de seguideta continuem amb protagonistes. We at a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear
ourselves. Speechless, I'd rather kiss him right there. El divendres 25 d'octubre a les 6:30 de la vesprada al Centre Social de la Fundació. Acompanya'ns a recórrer la història de Caixa Rural Vila-real des dels seus inicis a l'actualitat. El doctor Jacinto Heredia ens donarà una conferència sobre el retrat de Sant Pasqual de Vicente Carducho. L'acte commemoratiu culminarà amb la inauguració de l'exposició 100 anys en la memòria. Celebra el centenari amb nosaltres. 100 anys amb tu.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Y para la próxima noche de Halloween, disfruta de un menú terroríficamente delicioso.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Villarreal.
Oh no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
¡Qué harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo! Que si te pagamos un 30%, que si mi coche se subasta y yo necesito el dinero ya. ¿Pero dónde has ido? Ve a Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. ¡Qué fácil y qué rápido! En solo 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto.
Acude al líder. Acude a Ocasión Plus. En Castellón, abierto sábado, mañana y tarde. En la calle Sierra de Irta, número 1. También en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com.
Noticias curiosas. verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es.
12 i quart, avui se'ns ha acumulat una miqueta tot i ara mateix no podem fer aquest apunt polític, però saltem i així n'hem guanyat temps, moment per a notícies curioses.
Doncs anem allà, anem a començar amb una que m'ha sorprès moltíssim. És una dona d'origen xinès que porta 15 dies en presó per una palissa que li va propinar a una altra dona que se va colar per a pagar en una tenda de té. En les imatges gravades per la càmera de seguretat del comerç es pot apreciar com l'agressora espera front a la caixa registradora quan l'altra dona se li salta el torn i se disposa a pagar les consumicions. Sense mediar paraula, pues li pega una bofetada, imagina't, que la deixa en terra per a posteriorment pegar-li una forta patada en la cara i colpejar-li amb un objecte que troba en el mostrador. No és un poc exagerat per colar-se-li?
Home, pues una miqueta... Sí.
Vale, que dona ràbia que se te colen.
Sí. Ui, sobretot si n'hi ha molta cua i arriba... I, bueno, no vaig a dir res, però n'hi ha perfils poblacionals que això ho fan de forma més habitual.
Molt espavilats i espavilades. Però bé, evidentment va entrar a presó, clar.
Doncs anem a parlar... A mi això me dona mal cos, me fica mal cos. Una processadora de Cannes s'ha vist obligada a disculpar-se amb una família després de que el sistema de drenatge de l'empresa, processadora de Cannes, compartit amb la casa particular, cobrirà de sang animal el sòtan de la casa. Custio Meat Loca és una empresa càrnica de Iowa, als Estats Units, ubicada al costat de la casa de la família Lestina, que va tindre un problema en el sistema de drenatge que va fer que la sang dels animals, ossos, trossos de carn i altres, acabaren al domicili particular. La família diu que mai abans havia tingut cap problema amb la empresa i la copropietària de l'escorxador, que és Lindal, va dir que la processadora ha estat seguint els protocols establerts per l'anterior propietari, que tenia les instal·lacions durant més d'una dècada. Diu que no canviaran res o no van canviar res del propietari anterior i que tot es va signar i es va complir amb la regulació.
I tanquem amb una última curiositat, una dona britànica que patís hipo des de fa 12 anys. Pobre, en el malestar que me dona a mi l'hipo. Sí. Quan es va quedar embarassada del seu primer fill, Lisa, de 31 anys, ha visitat sense èxit a nombrosos experts amb l'esperança de trobar una cura per a aquesta molesta dolència. No sé, ella diu que se pot deure a un efecte secundari d'un derrame cerebral que va sofrir durant l'embaràs. Greus, pues claro, diu que assegura que amb el temps s'ha acostumbrat, quin remei, al igual que les seues empleades i la seva família. Té un saló de bellesa i això, i diu que a la força s'han hagut d'acostumar, però... És molt fort, això, eh? 12 anys amb hipo, imagineu-vos-ho.
I a més diu que es pot despertar per les nits, que és un inconvenient menor, però bueno, pues sí, molt còmode no ha de ser, i sobretot al principi, tu imagina que vas allí a que te fas a les ungles o que te pinte i comença... Però bé, si ho porta ella bé, al final és això. 12:18, una xicoteta pausa. De seguida, més cosetes, política, la 92.2.
Soñé un verano que se hiciera eterno desde el momento en que...
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Vine a Onda i gaudeix de les nostres festes i tradicions. Podràs viure de ben a prop encierros, passacarrers, concerts, obres de teatre, la millor gastronomia i el millor ambient en la Fira d'Onda. Vine, et convidem.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto. Voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Bueno, i ara sí, a primera hora, la més matinera de totes, que té una miqueta de pressa, Sandra Julià, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Diputat per Castelló de Ciudadanos, al Congrés. Tema del dia. Bueno, per això, exhumació de Franco.
Bé, l'exhumació de Franco jo crec que és, es ve molt bé. Mm-hmm. És una excusa que estan ficant ara com a tema electoral, perquè pràcticament nosaltres teníem que haver pensat i volíem fer un procés que fora senzill, que fora discret, no remenejar el que durant 40 anys hem solucionat per no enfrontar a la nostra societat altra vegada en rojos i blaus. Jo crec que ha sigut, no ha sigut bona idea fer-lo ara mateixa, però clar, Sánchez l'únic que busca és un rèdit electoral. Jo crec que està faltant a la sensibilitat de tots, foren del bando que foren. Ja t'he dit que jo, per exemple, no ho he conegut. Jo sé el que els meus abuelos, els meus iaios, me diuen: això està bé, això està mal. L'únic que sí que se me va quedar clar és que els extrems no són bons per a ningú i que n'hi ha que tindre la suficientment capacitat per a que tot el món visca en una convivència adequada i en pau i en tranquil·litat i en solidaritat entre uns i altres. Jo crec que n'hi ha molts altres temes per a poder debatir ara mateixa, per a poder anar a eleccions explicant a la gent què és el que volem cada partit en aquest país, com per exemple l'empleo, com per exemple la sanitat, com per exemple l'educació, com per exemple què anem a fer en Catalunya, com anem a solucionar el problema, o la crisi econòmica o les pensions, per exemple. Ara mateix, en més de parlar de Franco, hauríem d'estar parlant en els datos que així l'EPA este matí.
Això no va, anava a
per parlar. Per exemple, entonces...
Parlem d'empleo. A mi hi ha algo que m'ha llamat l'atenció i és que el número d'ocupats ha augmentat molt lleugerament, referent al tercer trimestre de l'any passat, les mateixes dades. Ens diuen que són 69.400 els que s'han empleat en aquest moment. I a mi me llama l'atenció que 34.200 són del sector públic i 35.200 són del sector privat. És que...
Jo els datos que he recollit aquest matí... Per exemple, que hem mirat, el que sí que està clar és que Espanya ara mateixa, de tota la Unió Europea, és la que més paro i precarietat té, segons l'EPA, i anem darrere de Grècia i Polònia, per exemple. Vale? Hem registrat ara mateixa el pitjor trimestre en qüestió d'empleo des del 2012. Després de totes les estadístiques que te llitges, això és la... en lo que me quede. Per lo tant, sí, han augmentat l'empleo públic, però l'empleo privat, què és lo que està passant?
Perdem el teixit empresarial.
Per exemple, i en Castelló, per exemple, els comerços pues, van tancant dos o tres a la setmana. Tots els comerços, als que estem acostumbrats a veure en els carrers del centre. Jo crec que s'està intentant tapar la mala gestió que s'ha fet en empleo, perquè a part de la llei d'autònomos que se va fer aquests últims mesos i que la va presentar Ciudadanos i se va aprovar per a poder favorir algunes ajudes o algunes tarifes planes o algunes coses per als autònomos, este govern en aquests últims mesos no ha presentat absolutament ninguna llei per a poder favorir l'empleo. L'únic que s'ha dedicat és a intentar pujar els impostos tant a ciutadans com a empresaris, perquè si puges el dia se l'espera tot el món per igual, o a no solucionar problemes que deurien d'haver-se solucionat ara mateixa. Ara mateix el dèficit que tenim també en Espanya és molt alt, no són les previsions que està publicant el PSOE, i Europa, per exemple, ja mos ha pegat el toc, volen dir, perdona, o rectifiques esto o vas a tindre un problema amb nosaltres, perquè Brussel·les no està d'acord en els datos que s'estan presentant. Per lo tant, l'únic que s'estan dedicant és a marejar la perdiu, a dir, no són mentires, però no diuen la veritat, i dels problemes que tenim. Nosaltres sí que hem estat lluitant, primer, perquè es queda la llei d'autònomos, que no va ser tot el que nosaltres volíem, sinó que el que entre tots els partits es va pactar al final, i sobretot...
Que era el 60 euros mensuals...
Per exemple, sí. Pues mira, vaig a dir-te, en qüestió de despoblació, perquè nosaltres anàvem molt encaminats, a part de les mesures que sí. Ja s'han aprovat i que estan en vigor, de tarifa plana durant 2 anys, en qüestió d'igualar paternitat i maternitat, i que... diguem-se, igualaren un poc les prestacions de qualsevol persona treballadora per compte ajena en els autònomos. També ens hem focalitzat molt en la despoblació. Te ho dic perquè el que sí que nosaltres estàvem ficant, per exemple, i ho duem també en el programa ara, és ampliar aquesta llei d'autònomos que ja vam fer, que era general, era per a tot el món, però focalitzant-lo en els pobles on s'està perdent la població. Per què? Pues perquè, per exemple, si a Castelló, sí. 86 pobles de 135, per exemple, tenim menys de 1.000 habitants. I últimament n'hi ha molts pobles que no han registrat ningú naixement en els últims 5 anys. No sé si són 14-15 pobles de la nostra província que en els últims 5 anys no s'ha censat a ningú xiquet recient nascut. Per tant, estem perdent... diguem, el teixit de tot el nostre interior.
I com fomentaríem l'empleo en aquestes poblacions?
Mira, jo, el primer que n'hi hauria que fer és donar faena, perquè si la gent no té faena, se'n va. A part d'intentar modificar tot el que són els contrats laborals, perquè al fi i al cap tenim un amassijo de contrats que ningú al final s'aclareix ni com t'estan contratant.
Sí, però això parlem de segmentar...
Nosaltres fomentem el que és un contrat únic, que tots els treballadors tinguin les mateixes diguem, obligacions i drets, siga com siga. Facilitar per compte ajena, vale? Que seria i donar certes ajudes a certs sectors. Per tant, estàs fomentant un poc l'empresa perquè puga subsistir i puga emplear cada vegada més. Igual que donar ajudes a les empreses que aguanten els treballadors per més temps. No que els tiren més ràpid, com està ara la legislació, sinó que les empreses, quan més aguanten a la gent, més ajudes o més bonificacions puguen tindre. En qüestió dels autònoms, una de les coses que sí que volem que se faci és la bonificació del 100% de la Seguretat Social als treballadors que tras una paternitat o una maternitat, vale, tinguin que tornar a la seva empresa de la manera que durant aquests 3 anys, una, anem a conciliar entre pares i mares,
sí,
i anem a donar a la empresa una ajuda del 100% d'aquesta seguretat d'aquestes persones que han agarrat paternitat i maternitat.
Quan parlem que... del 100%, parlem de que l'empresa no haurà de pagar...
Per supost, per a què? Per a que no, quan tingués un xiquet, no siga un problema el poder tornar a l'empresa,
sí,
i que n'hi hagi també una igualtat entre els pares i les mares, per a que no siga sempre la mare, sí, generalment, sí, la que se tinga que quedar en casa. Jo crec que n'hi ha que començar també, n'hi ha també unes altres mesures que duem, que ja duiem en aquesta llei d'autònomos, sí, si no mos se va aprovar, de que les dones i els menors de 30 anys per a mantindre aquesta població en els pobles menuts, que pagaren una tarifa fija de 30 euros durant 3 anys per a poder muntar-se un comerç, un bar, un hotel, una casa rural.
És a dir, haurien de pagar una tarifa fija durant 3 anys de 30 euros mensuals.
Molt bé, que no pogueren, per tant, es dones un període de 3 anys per a poder muntar l'empresa,
sí,
i per a veure si funciona o no funciona.
Clar,
sense
quan muntes l'empresa tu fas unes inversions,
per supost,
i lògicament has de que tens un retorn de l'empresa, els donen un marge de 3 anys. Bueno, pues...
Entonces, i sobretot en poblacions que siguen menys de 5.000 habitants. Entonces, estem focalitzant en poblacions que siguen menor de 5.
Despoblació.
Per supost, bueno, és per a l'economia, perquè són mesures econòmiques, són mesures per a autònoms, són mesures per a conciliació familiar, però afavorix a la vegada tota la despoblació que estem sofrint. Llavors, jo sí que estic molt contenta de que anem a agarrar aquestes mesures, perquè justament la província de Castelló, ja et dic, que és una província on la majoria de pobles tenim 86 pobles, crec, si no m'enganyi ara, tenen menys de 1.000 habitants, per tant, totes les mesures que s'isqueren mos afavoriria molt més que a lo millor a tres províncies com pugui ser la de Madrid, perquè les poblacions sí. O les urbanitzacions són enormes. Entonces, anem a afavorir més que res les zones rurals, perquè al final no tot el món pot abandonar tots els pobles i anar-se'n a les capitals, perquè al final l'economia tampoc pot funcionar d'aquesta manera. També una cosa que sí en esta zona mos interessa és que també duem en programa el que és afavorir la pesca i la caça. Coses que normalment tampoc se diuen. Per què? Perquè el que fan és mantindre també aquestes zones rurals i sobretot cuiden els montes, cuiden el nostre ecosistema. S'ha criticat moltíssim en aquests últims anys.
Viuen de l'entorn, per lo tant cuiden aquest entorn.
Però el cuiden, perquè al final s'ha demostrat que no estan fent mal, sinó que al final són els que més se preocupen perquè aquest entorn i les muntanyes estiguen límpies i les muntanyes estiguen cuidades i estiguen regenerant-se contínuament.
O també tindrien ajudes econòmiques.
Molt bé. Val, pues, per lo tant, i sobretot la bretxa digital, perquè en molts pobles d'ací de la província, sí. Per exemple, pareix que siga mentira ara, avui en dia el wifi o altres tecnologies encara no mos arriben com deurien.
Mire, una cosa que, mira, Sandra, una cosa que mos preocupa molt als ciutadans és, en totes aquestes ajudes que hem de donar, si vosaltres cobrem menys, o sigui, si se paga, l'autònom paga menys, per tant l'estat recauda menys, i aquests projectes són viables, els que tu m'expliques?
A veure, són viables perquè, a veure, el problema que tenim...
Sobretot perquè...
Sí, i per les pensions,
sobretot, claro, sobretot perquè si nosaltres anirmos al... ahir o després ahir, va aixir que Sánchez va anar a Brussel·les, de lo que nosaltres parlàvem, i diu que va recaudar 3.000 milions d'euros, com va recaudar-los? Si després ens diuen que això a cada família va repercutir-nos en 160 euros, perquè al final, si ell té que recaudar més és perquè té la butxaca buida. Si té la butxaca buida, ell que està governant, cobrant el que cobra, si després els demés partits ens diuen que donar ajuda, subvenció, o baixar les seguretats socials i demés...
com se manté?
Claro, arribarem, no tindrem o tindrem que fer després el mateix?
En Espanya en els últims anys ha hagut un problema molt seriós, però molt seriós de gestió pública. Per què? Perquè no significa que si baixes els impostos tens menys diners. El problema és que n'hi ha que baixar els impostos el màxim possible per a no ofegar a la gent treballadora, no mos oblidem, i n'hi ha que fomentar l'empleo i a les empreses. Per què? Si tu puges els impostos i cada vegada n'hi ha menys feina, n'hi ha cada vegada menys gent pagant aquests impostos. I més gent cobrant el paro, la prestació o qualsevol altra ajuda que necessite per a poder subsistir.
Això és un poc la por que ens estan posant a tot molt
el
món al cos.
Eh? El problema és que n'hi ha que tindre molt de sentit comú en què impostos vas a baixar, sobretot és que favorisquen per exemple, que les taulelleres se mantinguin així, n'hi ha que mirar de quina manera poden ser competitives en qüestió de gas, en qüestió de cogeneració, en qüestió de coses, perquè cada vegada aquestes empreses puguen ser més grans i puguen contratar a més gent.
Per exemple, ahir va estar Pablo Casado i ens va tornar a fer unes promeses, tornar a fer-me referir, no ell, sinó el seu predecessor, entonces... pues no ho sé, diguem o dime que sempre estem al mateix puesto, que no ho acaben de complir, clar. Que no els dona temps, segons ells.
Bueno, segons ells duen 40 anys entre uns i altres, se van passant el vamos, 4 anys està un, 4 anys està un altre, prometen, però al final no n'hi ha res fet. Jo ja t'he dit que el problema de la gestió pública és no ingressar més cada vegada, sinó controlar de quina manera favorixes que les empreses puguen subsistir i ser competitives i la gent puga tindre cada vegada més empleo. No és difícil perquè, a veure, si tu, en més de perdre en els últims tres mesos, en més d'anar perdent empleo, haguem incrementat aquest empleo, n'hi ha més gent cotitzant, per lo tant, n'hi ha més diners que utilitzar.
Vale, vale.
I si és el primer fons, però és que una altra part és tindre els gastos controlats, perquè fins ara la transparència dels gastos ha sigut prou lamentable. El que no pot ser és que ens fiquen medides molt espectaculars o infraestructures molt espectaculars que a lo millor no fan falta en aquest moment.
Ha que prioritzar.
N'hi ha que prioritzar els gastos. És un, a veure, tants ingressos tinc, tant me puc gastar en cada moment.
És una economia domèstica.
Molt bé, és igual que en qualsevol persona de en sa casa fa, tant ingressa, tant me gasta i n'hi ha aquestes prioritats. Primer tinc que pagar els préstamos que dec, després tinc que comprar menjar, després tinc que pagar el col·le del xiquet, després tinc que tindre els diners per a poder anar a treballar i en després pues venen els hobbies, venen les vacacions o venen el que siga. Jo crec que és igual en una... dona el mateix que siga una casa o que siga un estat, el que n'hi ha que tindre sentit comú i n'hi ha que saber com prioritzar aquests diners. El que també hem fet ara és gastar-se molts diners en infraestructures, com podia ser la R3 de Madrid, com podia ser el Castor, com podien ser les desaladores. Són projectes que són molts milions d'euros que se gasten, però que al final no s'acaben de fer bé. I al final damunt encara tenim que pagar denúncies. Per tant, a Europa, al que ho ha construït, i són problemes que estan ahí vivint. Per tant, no s'ha gestionat bé els diners públics i el que és la lamentable és que, per exemple, la vicepresidenta isca un dia i mos diga tots a la cara que els diners públics no són de nadie, no, perdone. Els diners públics són de tots, els impostos els paguem tots i el que n'hi ha que intentar és no ofegar a les empreses perquè siguin competitives i no ofegar a la classe mitja treballadora perquè puguen viure tots en dignitat.
Parlem d'un altre tema d'actualitat i ha sigut l'informe de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia sobre el cas Alqueria, que torna a incluir el Partit Socialista i a Compromís per crear una empresa. Bueno, jo penso que això te sona, no? Ho heu parlat prou vegades, però lo del WhatsApp ja és... En un ratet estarà Marta Sorlí i jo vaig a preguntar-li, és dir, perquè de veres jo he parlat amb ella i li veig les ganes de que les coses funcionen, però claro, que esta persona diga que no vol que li caiga la merda del Partit Socialista damunt, ¿vale? I esta persona era directora, era Agustina Brines, que era directora junt a Xavier Simó de l'empresa pública. Pues és que la Diputació de València crea una empresa privada.
A veure, no és...
una empresa pública en fins partidistes...
Jo entenc que la gent estiga hasta el moño, per dir algo, que solem dir així en estos pobles, de tots els polítics, perquè el que estem demostrant en els últims anys, ja de fa molt de temps, de fa dècades, de fa molts anys,
és
que n'hi ha una corrupció en les administracions.
Perquè eres un partit tan nou com ells, és dir, parlem del bipartidisme, que tota la corrupció se portava del bipartidisme i ja resulta que mos és este tema i que els que diuen que no porten motxilla resulta que n'hi porten.
A veure, en Compromís és prou més antic que nosaltres. Jo te comente que, a veure, fins ara el PP ha tingut molts casos de corrupció, tots els coneixem i encara ens sorprenen de vegades en quant. El PSOE ne té de fa molt de temps partits de corrupció, casos de corrupció en altres comunitats també, des de fa molt de temps. El que ha eixit ara si mateixa en la Comunitat Valenciana és perquè estàvem acostumats a que en les notícies es queden casos del PP tots els dies, la Gürtel, etc. Però ara estan començant a eixir també pues, del PSOE i de Compromís. Però és que ells estan en el govern. El problema que n'hi ha així és que quan uns partits tenen el poder i no n'hi ha ningú que es controle, al final acaben fent el que es dona la gana i saltant-se moltes de les normes que èticament haurien de ser bones. Nosaltres sí que plantegem, primera, que els polítics no estiguin aforats. Per què? Perquè si fan alguna cosa malament, tenen que anar al mateix juzgat i tenen la mateixa responsabilitat que qualsevol altra persona. Tenim també, volem que els imputats, o presumptes imputats d'alguna manera, que se puga demostrar, una, que siguin imputats, que se'n vagin completament fora de les administracions, i els mateixos partits que se controlen els seus polítics.
Vostès ho complissin al 100%?
Nosaltres sí. Una altra cosa és que no t'enteres avui, i t'entres demà, però demà fiquem medides el més ràpidament possible. Entonces, no tenim corrupció. A veure, tu lo que un partit té que fer ser responsable de la gent que treballa per aquest partit o està donant la cara per aquest partit. Per tant, l'últim responsable també és el partit el que té que, té sí. que veure el que n'hi ha. No, el que passa és que en el PSOE, com en el Compromís, han estat mirant per un altre costat, perquè això no ve d'ara. A veure, si, per exemple, Pere Fuset està imputat per el caso Vivero, ara, que ha eixit fa una setmana. El Gresi no està imputat de res, però té una responsabilitat política i deuria del partit obligar-li a tindre aquesta responsabilitat política perquè s'ha fet una estafa de 4 milions en l'MT fa poc. Per tant, sí. Jo crec que n'hi ha que despolititzar sobretot la justícia que encara es partís fiquen mà. N'hi ha que eliminar els xiringuitos que cada un s'ha establert cada vegada que manen i n'hi ha que treballar els polítics per als ciutadans, no els ciutadans per als polítics com estem acostumbrats.
Sandra, mos acaba del temps.
Oh, bueno, mos han quedat moltes coses damunt de la taula, però...
Però la setmana que ve tornaré a preguntar-te i tu portes temes... Avui ha sigut molt interessant, sobretot lo de... lo de l'empleo i lo dels autònoms, que la gent realment està preocupada.
Lo més important és que la gent tinga faena, que puga viure tranquil·lament i que tots puguem eixir al carrer en pau, no lo que està passant en Catalunya, i des de luego poder viure dignament, és lo que nosaltres intentem.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Halloween en McDonald's. Ven ya y verás cómo hemos decorado nuestros restaurantes. Halloween en McDonald's. Ven ya y verás cómo hemos decorado nuestros restaurantes. Y el 31 de octubre, si vienes disfrazado por la compra de tu menú o Happy Meal, te haremos un regalito. McDonald's Villarreal y en Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. McDonald's, despierta tu sonrisa.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar avui d'una nova sessió, d'una nova conferència blanca sota el títol El paper de la Iglesia en la transició en la democràcia. Estarà a càrrec aquesta ponència del teòleg, historiador i escriptor Josep Sanahuja i, a més, ens ho va comentar també el coordinador de l'activitat, Juan Luis Sánchez. Arriba avui aquest dia l'exhumació de Franco, no? També s'ha parlat per part del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que té un passat polític, està molt relacionat, no?, la política i l'Església. En aquest cas s'ha oposat al trasllat de les restes, diu que la tradició cristiana els cossos han de tindre dignitat i respecte, ahir sí que haurien de reposar en pau, i amb tot aquest context, doncs, avui ve molt bé, o se va fixar molt bé en el calendari aquesta xerrada. Per tal de conèixer més detalls i també fer un xicotet apunt d'aquesta actualitat, tenim a l'altra banda del fil telefònic al ponent. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Sheila, bon dia.
Ens ho comentava Juan Lu, no?, quan li van preguntar el seu contacte què és el dia de l'exhumació de Franco, no? Ha de donar la casualitat perquè, òbviament, el tema que vostè tracta avui està molt relacionat i abans d'entrar en matèria ens agradaria saber si encara n'hi ha part de l'Església, no sabem si de forma oficial o oficiosa, que voldria tornar a tindre algun dels privilegis que va tindre en els anys daurats, en l'etapa de millor relació amb el franquisme, perquè tenien prou més pes del que té a hores d'ara.
Doncs sí, n'hi ha encara una part gran de la jerarquia que està a favor d'encara del nacionalcatolicisme i que voldria adquirir tots els privilegis que tenia abans, tot i que avui en té molts, perquè els acords que se van firmar en l'any 76, i millor dit, se van acordar en l'any 76, però se firmaren ja després, en l'any 79, aquests acords pràcticament molts els consideren, molts historiadors i juristes els consideren anticonstitucionals. Serien els acords, per exemple, que fan referència a l'educació, la cultura de l'educació, que fan referència a l'economia, on l'Església pràcticament manté tots els mateixos privilegis. Per tant, sí que n'hi ha, és dir, inclús la interferència que estan tenint alguns bisbes de cara a les eleccions són clares, no? És dir, en les eleccions de l'abril passat, pues, molts bisbes o bastants bisbes a nivell particular es manifestaren a favor de les eleccions, inclús com el de Córdoba, pues, a favor de que guanyés Vox a les eleccions, no? I alguns altres digueren clarament que alguns partits no es podien votar, per exemple, que defensaven l'avortament o que els que defensaven l'eutanàsia. Això vol dir que es manifestaven ja clarament en favor d'un tipus de política o d'un tipus de partit. Uh-huh. Els que defensaven això, no? És dir, que estaven a favor de millor dit, els que estaven en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Aquests eren els partits que tots coneixem d'extrema dreta. Uh-huh. I va haver bisbes en concret, és dir, un que va estar a Castelló abans i el de Córdoba, pues, que es va manifestar clarament. Uh-huh. Per tant, avui n'hi ha encara una part, no, que està... què vol dir amb això? Que se va trencar en un moment donat, se va trencar en el progrés que va dur el cardenal Tarancón a l'Església Catòlica, es va trencar i va coincidir en la elecció de Joan Pau II en l'any 1978. I aquesta elecció va provocar un canvi total en la política de l'Església Espanyola. Per què? Pues perquè el papa era polonès i en Polònia pues, encara existia tota aquella tradició catòlica i volia que Espanya tornés també a aquella tradició. Aleshores, pues, què va fer aquest home? Pues va començar a anomenar bisbes que eren més del conservadorisme, no? Uh-huh. Bisbes fonamentalment valencians. N'hi ha una dita del cardenal Tarancón, quan ja estava jubilat, que diu, bueno, mira, estos bisbes d'ara tenen tortícolis. Per què? De tant de mirar a Roma.
Uh-huh. Estar pendents, no, del que passava allí. Ens ha fet aquest apunt també de com està encara avui dia la situació església i política, però també avui vostè versarà respecte a la transició. Abans d'arribar a aquesta època, no, comentar-ho ens agradaria que ens explicara. És molt complicat resumir en pocs minuts, no, història de dècades, però com va evolucionar aquesta relació entre Església i especialment la dictadura del franquisme, no? Al principi sembla que era tot molt bonic, però com bé ha comentat vostè ja en la darrera etapa, a figures com la de Tarancón, doncs sembla que la situació va anar empitjorant i la tensió va anar creixent entre les parts.
Sí, potser hauríem de mirar un poc quina és la història de l'Església espanyola, no? És dir, pensa que en Espanya sempre ha hagut la unió trono i altar, és a dir, església i pàtria. Sempre ha hagut aquesta unió. Fins que això es manifesta al llarg de la història, que ja ho mirarem, però en els últims anys sí que va haver ja una unitat tremenda en el nacionalcatolicisme, el concordat del 1953, en el que l'Estat se manifestava obertament confessional i partidari totalment dels privilegis de l'Església. L'Església va recolzar del tot el franquisme i la dictadura. Ara bé, va arribar un moment, sobretot ja a partir del 1959, en què l'acció catòlica es modifica. I van ser els cristians de base, la OAC, la JOC, els que van començar el compromís, que seria el compromís temporal, i estos cristians van fer moure a la jerarquia. De manera que es va produir una divisió clara entre els cristians de base, les comunitats de base que se coneixen, uh-huh. i la jerarquia. Que va provar a més, resulta que els cristians de base, en el compromís este temporal que duien, pues van començar a contactar amb els moviments marxistes. Però atenció, perquè així n'hi ha un fallo tremendo i era la por que tenien els bisbes. Al unir-se amb el moviment marxista, s'haurien només en el compromís amb els obrers i en la defensa de la justícia. No acceptaren mai ni la lluita de classes, ni la dictadura de l'Estat, ni el materialisme històric que defensen els marxismes. Per tant, això que volien condemnar totalment els cristians compromesos en aquests moviments, diguem-ne, d'esquerres, uh-huh. Això no és del tot cert, perquè ells sempre van defensar i volien ser cristians. És a dir, davant d'aquests moviments, ells sempre es defensen com cristians dins de l'Església. I volia que l'Església reconegués, que això ho diuen en els seus estatuts, l'Església reconegués aquest moviment com a un moviment d'Església.
Així que és important també tindre aquesta situació, no? Això va fer que es tensara la situació i una vegada va faltar que va morir Franco, diferents moments, diferents etapes per a que s'instaurara finalment la democràcia. Com va viure l'Església aquests moments? Perquè llegíem, no?, també informacions en què, òbviament, clar, tenien inquietuds de com quedaria, tot i que, com bé ha comentat vostè, no els va anar gens malament. I quina tasca van jugar per a que la transició fora com va ser al final?
Sí, hi ha uns moments importants conforme és l'homilia del cardenal Trancón en la coronació del rei, en los Jerónimos. Passa allí, pràcticament el cardenal Trancón va dir el seu programa o el programa de l'Església, sobretot basant-se en la reconciliació de les dues Espanyes. El cardenal Trancón va ser un home que va lluitar des del principi per esta reconciliació. Si vols et conto una anècdota del cardenal Trancón quan estava a Vinaròs, anant a justiciar a uns, i el entonces que era arcipreste de Vinaròs, pues un dels que anen a justiciar li va dir, diu, perdone vostè, diu, però l'Església no ha sabut ser mare amb tots. Esta frase al cardenal, al cardenal Trancón, el va impressionar tant que la seva vida la va dedicar a la reconciliació de les dues Espanyes. És a dir, ell va lluitar des d'aquest moment per la reconciliació de les dues Espanyes. Ara, hi ha uns moments més importants, que és la conferència, la conferència episcopal que es va realitzar en el 1971, que allí va provocar ja una divisió total en un antes i un després. I sa conferència episcopal va proposar una cosa amb què seria que demanàvem perdó al poble espanyol per no haver sabut ser reconciliació entre les dues Espanyes. Aquesta proposta no va anar endavant perquè no va assolir els dos terços que se necessitaven per a que arribara a ser una proposta acceptada per tots. I va ser una pena històrica, però a partir d'aquest moment va haver-hi una resposta molt seriosa del règim franquista, que van començar a dir que havien traït, que el cardenal Trancón era un traïdor, van començar també el Trancón al paredón, en fi, totes aquestes coses que nosaltres ja coneixem d'una manera més directa.
I tornar, no?, insistir una miqueta, com va ser aquesta tasca, no?, que també és una miqueta el nom de la conferència, quin va ser el paper de l'Església en aquest procediment per a conèixer com ha sigut ara, no?, i com va ser? O com no haguera sigut sense l'Església?
Mira, va haver un moment important en l'any 76 que va ser la renúncia del rei del rei Juan Carles, la renúncia als furs de l'Església i la renúncia a la presentació. I això va ser un moment important. I un altre moment important va ser el paper que l'Església va jugar per a que no perdre els privilegis en la Constitució. Ahir va haver, per la Constitució del 78, ahir van haver molts dimes i diretes de l'Església que no volia soltar uns privilegis, per exemple, el privilegi de l'educació, en l'ensenyament, no? Aleshores, el privilegi de ser sostingut econòmicament. Aleshores, n'hi ha un punt en l'article 16 que se declara l'Església, que se declara que Espanya és aconfessional, però que mantindrà relacions amb totes les confessions, totes les confessions religioses i de manera especial amb l'Església, claro, amb l'Església catòlica. Així hi ha una distinció clara entre les altres religions i l'Església catòlica. Si és aconfessional, doncs haurien de ser totes les religions iguals, no? Per tant, així tenim un punt que discutissin la constitucionalitat o no constitucionalitat d'esta segona part, diguem-ne, de l'article 16 de la Constitució. Però després estan els acords que comencen a signar-se, a tratar-se en l'any 76, que són on té encara l'Església tots aquests privilegis en l'ensenyament i en l'ajuda econòmica. Uh-huh. Avui en dia podem dir que hi ha hagut moltes signatures que s'han presentat a les Corts per tal que els acords gestos que se van fer entre l'Església i l'Estat espanyol que se lleven perquè n'hi ha unes discriminacions religioses pues, realment tremendes.
Uh-huh. També ha comentat vostè i ha incidit, no? A part de la posició de privilegi que té l'Església, tot i ser estat confessional, educació, però també un dels assumptes que més preguntava era el tema del divorci. Sembla que en aquest cas no se li va fer tant de cas, valga la redundància, a l'Església i va aixir endavant, no?, la possibilitat de divorciar-se.
Sí, sí, és a dir, caldria veure també l'actitud de l'Església segons els governs. Uh-huh. Per exemple, en el govern de la UCD de Suárez i, pues, van estar pues, molt d'acord. Però, clar, al venir ja en l'any 1982 el govern socialista amb Felipe González i el canvi també en el pontificat per Joan Pau II, pues, ahir va haver ja una forta oposició per part del poble als polítics, no? A la política de socialista. Està ahí pues, el divorci, està ahí també, pues, se plantejaria llavors la possibilitat de l'avortament, uh-huh. Però el divorci sobretot per què? Pues, des de Roma venia la forta oposició a aquestes noves lleis perquè volien que es mantingués pues, esta cultura, diguem-ne, de l'Església Catòlica per damunt inclús de les llibertats defensades per la Constitució. Això venia de Roma, sobretot per Joan Pau II, que se va envoltar també de gent, diguem-ne, d'esta mentalitat. Per exemple, en Joan Pau II va tindre molta influència al seu voltant l'Opus Dei. Uh-huh. Ell se va envoltar de persones de l'Opus Dei perquè tenia gran confiança en aquestes persones, no? I ja dic, pràcticament la vinguda, bueno, i recordem també totes les manifestacions que hagueren en molts bisbes que estaven davant de les manifestacions en contra del socialisme, pues, per exemple, per l'avortament o pel divorci o per aquestes coses, no?, que estaven a punt d'aprovar-se.
Sí que és important també llegir, no?, que molts d'aquests temes que van suposar, no?, en el moment de la transició discrepàncies continuen sense tindre resposta avui en dia i que estan ahí candents, no?, com en un estat latent i que en qualsevol moment podrien saltar, no?, perquè encara diguem, hi ha aquestes discrepàncies que no s'han solventat amb el pas ja quasi de 4 dècades.
Sí, sí, no, jo inclús diria, i és una cosa que jo em faig preguntes i preguntaria també, no, a tots els que ens escolten, és que creuen que realment l'Església ha fet la transició? És que realment l'Església ha acceptat la confessionalitat, separar-se, és a dir, una independència total de l'Estat i de l'Església, realment hem arribat ahir o no? És a dir, hi ha un punt també que és tremendo per a mi. Per a mi. És quan va acabar la guerra, Franco va demanar en seguida a Pius XII que beatifiqués els màrtirs de la guerra. Se va negar. Va demanar després a Joan XXIII. Se va negar. Va demanar també a Pau VI i també se va negar. Perquè era remoure algo que de moment estava millor deixar-ho tranquil com estava. Bé, arriba Joan Pau II i Joan Pau II es canonitza. Jo pregunto, van haver 14 assassinats en el temps de Franco en el País Basc. Estava també el cardenal Vital i Barraquer desterrat i que no va vindre així ja en les seues despulles. Mentre va viure Franco no va ser concedit de vindre les seues despulles, així que van arribar l'any 1978. Aquestes persones, pregunto jo, els capellans, per exemple, obrers que van estar tancats a la presó i inclús molts d'ells pues, morts. Aquesta gent no mereix ser canonitzada, no mereix que l'Església... Ah, no, claro, com eren de l'altre bando, eren de la banda de la República, o eren contestataris ja en temps de Franco, no en la República, eren contestataris al moviment de l'Església interior i eren contestataris als mateixos bisbes, estos cures, me refereixo als cures obrers, no? Als cures com, per exemple, pues, García Salve, Mariano Gamo, Xignacs, és a dir, una sèrie de capellans que van causar un impacte d'alegria, Dia d'Alegria en concret, li va donar uns exercicis espirituals a Franco. I després va canviar totalment en la situació, no? Però vull dir que ahir hi ha una sèrie de qüestions que realment s'haurien de plantejar en profunditat i deixar d'una part la ideologia, la ideologia que està influint molt, i basar-se els cristians i els bisbes que es basen en l'Evangeli. És a dir, que miren a Jesucrist, no? Que és el fonamental. Que miren a ell a veure com va actuar, a veure si ell se va casar o no, i va dir al César el que és del César i a Dios el que és de Dios. És a dir, que miren un poc l'actitud d'este Jesús humil, senzill, que va morir en la creu i no va ser gens triomfalista. Gens triomfalista. Vull dir, doncs, veiem el triomfalisme que existeix en l'Església. I Jesús va morir en la creu, humil, no? Jo diria pues, que miren un poc tot este missatge, este Jesús evangèlic, i a lo millor pues, les coses canviarien en un bon sentit. Potser no seria tan triomfalista, però seria més eficient i més segons el que vol Jesús, no? Pense jo, pense jo.
Doncs un missatge deixar potent.
Deixar la ideologia a part. Sí.
I centrar-se
més en el missatge de Jesús. I això per mi seria la conclusió que l'Església, penso jo, s'hauria de fer.
Doncs
però, malauradament...
Sí.
Perdó, digues.
No, que volia comentar-li, no? I ara el deixo també acabar, que quina és l'empremta que ens queda avui dia, no? Quin és el principal impacte que va deixar el paper de l'Església en la transició i que encara avui veiem?
Sí, jo crec que és que s'ha tornat un poc enrere, penso jo, És a dir, el desmantellament que ha hagut, per exemple, avui apenas s'ha parlat del Concili Vaticà II, i el Vaticà II va ser la gran renovació. Avui se vol una altra vegada pues, la unió entre l'Església i no, és a dir, i pensem, és a dir, és que si mirem enrere, tot el segle XIX que va ser on en Europa pràcticament va haver la divisió entre l'Església i l'Estat, així el segle XIX, no? I així, pues, per exemple, en Primo de Rivera tampoc, i en la monarquia tampoc, sempre ha hagut aquesta unió, no? Entonces costa, jo penso que costa molt la separació esta de l'Església i de l'Estat, i que dice d'una vegada per sempre els seus privilegis, que els dice. És a dir, per exemple, pues, penso jo, per què la religió s'ha de fer en un centre públic, si som a confessionals, o se donen totes les religions que poden haver en Espanya, en els instituts i en els centres públics, o no, jo crec que si som a confessionals, som a confessionals en tots els sentits, no? Però pense malauradament que n'hi ha jerarquies que els privilegis pues, no, i que pensen que el catolicisme espanyol pues, és allò de Felip II, no? Que ell volia defensar-se de la heretgia protestant, i ell mateix li van dir que era el martillo de herejes, no? No sé, jo pense que l'Església hauria de ser molt més humil, sobretot en aquest sentit, i acceptar pues, això, les limitacions que té i que mire d'una vegada en ulls nets, que mire sobretot la jerarquia, perquè n'hi ha cristians molt compromesos, no? I també jerarquia, alto. També hi ha bisbes que estan donant el seu testimoni totalment. Però hi ha també pues, que són la part contrària a el que hauria de ser l'Església. Pensió, Vamos, l'Església de Jesucrist.
Doncs així que, per últim, per a deixar aquesta llavoreta, no, per a la ponència d'aquesta vespada, que ahir suposem abordarà aquest i altres temes en més profunditat, que els que manen, no, especialment, tot i que sempre hi ha excepcions, que es retroben una miqueta més en el missatge que va donar Jesucrist i que se deixen de coses més banals.
Sí, no, i després jo diria tornar un poc a les dues coses, al Concili Vaticà II i al missatge de Tarancón. Tarancón va donar un missatge d'església total. Claro, també té coses que li ficarem punts sobre les dies, no? I va tindre molta oposició, Tarancón, és a dir, això ja... Però el missatge que deixa ell de reconciliació, el missatge d'una església humil i tal, pues jo crec que s'hauria de reprendre una altra vegada, aquestes dues coses que s'han quedat totalment oblidades.
Doncs esperem que també la seva intervenció, no?, i que la gent ho escolte, pugui fer que canviï la situació. Josep, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada, i aquesta vesprada a la UNED, ací a Vila-real, la gent tindrà possibilitat d'escoltar-lo en més calma.
Moltes gràcies a vosaltres, Bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. De groc i blau vestit.
futbol a Ràdio Vila-real. Divendres, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Vila-real a la ves. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canos Impresors, Clínica Dental Llopis Díaz, Construcciones Plamel, Cristalería Broc, Dasuel Auto, De Fuserfin, Doctora Encarna Sorribes, Tratamientos Capilares, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Kaki Moda Joven, Marc Salomé, Marzá, Malco Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Ocasión Plus, Óptica Vila-real, Pizzería Luciola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Sisenred, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real y Tot Descans. Radio Vila-real, amb el Vila-real Club de Futbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Unes 5 minuts del migdia, repassem l'actualitat informativa. Comencem parlant-los de la Diputació de Castelló. El president de la Diputació, José Martí, rebia ahir pel matí a la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, en el primer encontre institucional que han tingut aquests dos dirigents en el Palau Provincial. Martí ha estat acompanyat pels diputats provincials de Desenvolupament Rural i Acció contra la Despoblació, Santi Pérez, i de Transició Energètica Renovables, Cicle Integral de l'Aigua i Residus, Ignasi García, qui han analitzat els projectes en comú entre aquestes dues administracions, junt a la consellera i el seu director general de Qualitat i Educació Ambiental, Joan Piquer. Es anem cap a la capital de la Plana. El regidor de Benestar Animal, Ignasi García, s'ha reunit amb representants del Col·legi Oficial de Veterinaris de Castelló per tal d'abordar els suggeriments del sector pel que fa a millorar la relació amb els animals de l'entorn urbà i rural del terme municipal. En aquest sentit, els professionals han incidit en la necessitat de que el consistori dispose d'un veterinari en la plantilla municipal. Segons ha traslladat, el veterinari que incorporaria l'Ajuntament hauria d'assumir funcions d'inspecció en els processos de recollida d'animals, en la via pública, adopció d'aquestos i procediments d'esterilització, tal com ja passa amb altres ajuntaments. Pel que fa a l'Ajuntament de Nules, rebutja la nova pujada de la taxa per valorització i eliminació de residus urbans aprovada pel Consorci Palància-Belcaire, corresponent al Pla Zonal.